Parlem-ne, el programa on es parla de política i de l'àmbit municipal a la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, tertúlia amb els representants dels partits polítics amb representació municipal al ple. Els dimecres, a les 8 del vespre i a la Cala RTV, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I en diferit, a les 10 de la nit, els dijous a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia. També a internet, a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Què tal? Molt bona tarda, benvinguts al Parlem-ne, el programa per on passen els regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar aportant les opinions i els posicionaments dels partits o formacions polítiques a les quals se representen. Avui és el torn d'Esquerra Republicana de Catalunya, encetant la seva singlatura per aquest Parlem-ne després de l'estiu en aquesta nova temporada. I amb nosaltres hi és Jordi Gazeni, portaveu d'aquesta formació. Regidor, bona tarda.
Bona tarda.
Començarem parlant de temes d'actualitat, donat que fa poc temps, poques setmanes, es tirava endavant per part de l'Ajuntament l'últim tràmit municipal respecte al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, a la modificació del POM, però es tirava endavant amb el vot contrari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Quines són les motivacions d'aquest posicionament? Un posicionament que ha anat variant a mesura que ha anat evolucionant aquesta modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Si no recordo malament, va passar pel mig d'una abstenció i després ha acabat sent contrari, no? És a dir, primer posicionaments a favor, després abstenció, i tal com ha anat evolucionant aquesta tramitació, han acabat votant en contra.
Sí, senyor. Aviam, això, este projecte, ne parlem molt sovint, perquè a quasi totes les xerrades surt.
N'hem parlat moltes vegades.
Durant sí. 6 anys, i sis i pico. Llavors, la història, perquè s'ha de parlar de tal com va ser, segons com s'explica, sembla que la cosa sigui bastant tètrica, però en un inici, com vostè sap i la gent sap, doncs Esquerra formava part d'un govern que va iniciar esta revisió del Pla General. Amb esta revisió del Pla General, com podeu suposar, doncs era una de les un dels projectes doncs importants, era doncs que vam estar doncs treballant des d'Esquerra, i en estos inicis doncs tot era doncs era molt inicial, i jo crec que era doncs teníem tot un futur per endavant, a on hi havia molta ambició que hem anat veient com s'ha anat perdent doncs a poc a poc, fins al punt, un dels punts a on Esquerra diem que no va per a nosaltres, una de les motivacions és quan se parla de que a Porta Olivet, o sigui, Convergència i Unió proposava que a Porta Olivet hi haguessin d'anar més de 700 habitatges, i que nosaltres creiem que allò doncs no anava a cap banda. A partir d'aquí, i a partir de que veiem doncs de que allò en aquelles filosofies en què havien començat doncs esta revisió del Pla General, que era la preservació al màxim del nostre valor de costa, que és el més important que tenim com a caleros, doncs això s'anava perdent, i això doncs va fer que Esquerra doncs anés passant doncs de l'abstenció cap al no, perquè pensàvem doncs de que s'hagués pogut fer molt més amb este Pla General, que doncs mos ha de durar molts anys. Un Pla General doncs que estàvem parlant de que s'havia dit doncs que era modèlic, que era doncs impecable, i resulta doncs que ha tardat 6 o 7 anys en poder arribar a veure la llum, i de fet avui estem parlant, però l'últim que es va aprovar era el text refós, l'últim text refós que s'havia de fer, les últimes modificacions que s'havien de fer, que s'havia demanat des d'Urbanisme, dient doncs de que s'havia de fer una sèrie de modificacions, i o sigui, no està avui encara aprovat definitivament este Pla General, no? I no tenim la seguretat doncs al 100% de que mos enviïn doncs este Pla General aprovat. Esperem que sí, però ha passat tantes vegades que no es pot dir hasta que no estigui lligat.
En tot cas, parlava de tramitació municipal, és a dir, pel que respectava a l'Ajuntament. En tot cas, s'ha passat aquest últim tràmit, s'ha enviat a la CUTE, i la CUTE, si no tenim mal entès, la setmana que ve
aprovarà o no novament aquest text refós.
Molt bé. Digui. No, en referència a això, doncs s'ha parlat d'aquests últims plens, doncs ha hagut intervencions, doncs on s'ha parlat de que si ha tardat tant ha sigut per culpa de la Generalitat i per culpa d'Urbanisme. Això ha sigut tan boca de la gent, doncs, de l'equip de govern. Em sembla, doncs, que és normal que estem en època ja d'eleccions. Jo crec que aquí el que hem de fer és, sobretot hauríem d'estar molt contents perquè igual la Comissió d'Urbanisme de Terres de l'Ebre com de la Generalitat, com també m'atreveixo a dir els grups que formem part de l'oposició, hem estat en tot moment d'una manera molt constructiva i hem ajudat com mai a que sigui un document, doncs, que es debati amb tota normalitat, no? Ells sempre nombren, doncs, que perquè això no ha passat com a Deltebre, perquè hi ha hagut moltes al·legacions i aquí no n'hi ha hagut tantes o el que sigui. Jo vull recordar este tracte en positiu dels grups de l'oposició. Jo puc parlar per Esquerra Republicana aquí a la Cala, on doncs, hem tingut el coneixement, penso jo, per poder tractar un document tan important, reconeguent que el poble de la Cala, doncs, va parlar el seu dia de les eleccions, i a partir d'aquí nosaltres el que hem fet és intentar millorar i aportar, però el que sí que està clar és que han hagut coses que des de l'equip de govern s'haguessin pogut fer molt millor, i això, doncs, és el que tenim dret a explicar. Parlem de tal com van anar les votacions durant tot el procediment, hem dit de què es va parlar quan parlàvem de Port Olivet. Una de les condicions d'Urbanisme era que Port Olivet quedés lliure d'edificació. Això es va acceptar, perfecte, però això s'ha de reconèixer. I també, doncs, una de les oportunitats que vam perdre, que avui desgraciadament és de rabiosa actualitat, és la imminent edificació de la punta de Bon Capó i dels 270 apartaments que van al costat de l'hotel Ametlla Mar. Això, doncs, amb aquesta revisió del Pla General, tot això s'hagués pogut aturar, i això portarà, jo crec que portarà cua, portarà problemes perquè no s'ha fet bé, i a més, el que es va fer aquí va ser separar un polígon, una actuació específica perquè es pogués fer, doncs, esta actuació i treure-la de lo que és Roques Dorades, que a més avui està en un procés de reparcel·lació amb la imputació de costos i tal, no? Lo que hagués representat que esta parcel·la de terreny que s'edificarà hagués pogut col·laborar amb les despeses de Roques Dorades, no? I no serà així, no? Això creiem que és greu i pensem, doncs, que és una cosa que s'ha d'anar molt en compte. A part, doncs, de nombroses errades que hi ha hagut, com avui en tenim una damunt de la taula, que és que des de la Cala Gestió es va aprovar es va tirar endavant amb el projecte d'urbanització no només de Roques Dorades, sinó Roques Dorades, Tres Cales, segona fase, Castell Sant Jordi. S'han fet obres i resulta que ara han tingut que rectificar i ha tingut que ser per Junta de Govern i com a Ajuntament, doncs, qui ha tingut que aprovar este projecte d'urbanització. Com pot ser que abans de tenir aprovat el projecte d'urbanització es passin quotes d'urbanització, s'iniciïn les obres d'urbanització, com ha sigut en el cas de Castell de Sant Jordi, o ara mateix, com ja estan els moviments del polígon aquest que diem, este polígono de Roques Dorades, que és la famosa punta de Bon Capó. O sigui, és el món al revés. L'equip de govern té molta força i sabem, doncs, que ells, doncs, tenen mitjans per a poder fer-ho, per a explicar les maneres d'una manera i d'una altra, però nosaltres des de l'oposició crec que això s'ha, doncs, d'explicar bé, perquè pensem que això és el món al revés, no està ben fet. Jo crec que els veïns han d'estar indignats i pensem, doncs, que tot això, doncs, no té explicació. No sabem per què Bon Capó, esta actuació, doncs, està separada de la reparcel·lació de Roques Dorades i tot el que això representa. No sabem per què va haver aquesta equivocació, que pensem que és greu, que abans s'estan treballant de passar quotes i han iniciat obres abans de tenir el temps necessari aprovat aquest projecte d'urbanització per l'Ajuntament. I jo penso que això doncs, és digne d'una pel·lícula de por.
Anem per parts. Vostè ha parlat de moltes coses, en tot cas. Després entrarem en el tema Bancapó. Si li haguéssim de preguntar per... vostè no et comenten coses, en general, pel pla general que ha quedat, pel POM que ha quedat, si és el cas que la setmana que ve és aprovat per la CUTE, com lo qualificaria? Com lo definiria?
Amb els mitjans que tenim a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, amb la nova generació de gent que vam iniciar este pla general, ha quedat, és un pla general on no ha hagut prou força, prou no s'han atrevit en segons lo que han hagut actuacions doncs que si ningú diu res pues ja està bé i es deixa, però bueno, jo crec que era doncs una mica també la manera de governar de Convergència i Unió, que sempre ho han dit, no? que s'ha d'aprofitar doncs aquells drets que tenen adquirits los promotors doncs per a tirar endavant, o sigui, per què hem de posar en dubte qualsevol cosa que un dret adquirit a primera línia de mar, si resulta que ja està. El que passa que hi havia l'oportunitat de poder, de que Bancapó fos lliure completament, no amb els 14 apartaments, més dos piscines, més aparcaments que hi haurà. És una opció i l'opció de Convergència i Unió ha sigut una opció desarrollista. Quan ells parlen de que vam negociar, això vam fer-ho conjuntament, de que es va desqualificar tants de mils de metres quadrats, quan parlàvem dels sectors de l'interior, G1, G2 i G3, es parla com si això doncs hagués sigut una cosa que s'ha eliminat i està. No és així, aquí no es llança res, o sigui, estos metres quadrats, baix també doncs la línia, la filosofia d'urbanisme, de no mantindre aquelles urbanitzacions apartades del casc urbà, el que es feia era intentar no llançar aquesta edificabilitat i portar-la a altres sectors. Un dels sectors a on se portava, on era? Doncs era Port Olivet, que només hi havia 50 i pico d'habitatges, amb una de les propostes de la, per exemple, em sembla que era la provisional de la revisió del pla general, el que se proposava des de l'equip de govern era que a Port Olivet anessin 700 i pico de vivendes. D'on sortien aquestes? Doncs sortien de les negociacions d'eliminar una sèrie d'edificabilitats als sectors del nord, però passant-les pues, a altres sectors. O sigui, s'ha pogut fer un pas, perquè jo és un pas important, però ens hem quedat a mitges. O sigui, no ha sigut aquell pla general que podia ser doncs, modèlic de veritat. No? Ha sigut un pas important perquè és veritat que hi ha molts ajuntaments que, com el de la Cala, doncs, que es basen i s'han basat amb l'economia a partir de les rendes que poden treure de la edificació i dels convenis que es poden treure dels promotors. Això és pues, la venda del patrimoni una mica, no? I avui mateix l'Ajuntament de la Cala doncs, està en mans de tots estos promotors, perquè, ho hem dit moltes vegades, no? Ja no podem fer la política doncs, que volíem fer, sinó que ara el que hem de fer és intentar ingressar el màxim de diners complint amb aquests convenis, perquè la veritat és que hem creat doncs, una màquina molt grossa que necessita de molt de líquid. Això s'ha reforçat, anem a altres temes, però bueno, anem fent la xerrada, això s'ha reforçat doncs, amb diferents crèdits i operacions de crèdit doncs, que això doncs, fa que realment, doncs, tot i que es diu que no, però des de l'equip de govern, realment el que hi ha és, doncs bé, estem amb el 80% i escaig de deute i estem ja amb uns límits doncs, realment doncs, preocupants.
Si parlem de la punta de Bon Capó, bueno, la versió de l'Ajuntament és que és un pla aprovat i consolidat anterior a la llei de costes de 1988, que la llei de costes no va poder tombar, que el pla director que es va posar en marxa quan va arribar el tripartit al govern de la Generalitat tampoc va poder tombar, i que les negociacions amb l'Ajuntament van reduir de gairebé 100 habitatges a 14. Uh-huh. Vostè diu que, bueno, que hi havia l'oportunitat de que no es fes res.
Sí.
Amb uns drets consolidats i adquirits que ni Estat ni Generalitat van poder.
Sí, vostè se'n recorda de Mas Plater? Vale? Doncs tot això són sectors que allí també hi havien drets. Podem nomenar, me'n recordem de Port Olivet, més recent. Port Olivet hi ha uns drets adquirits i l'Ajuntament ha optat, baix el Consell d'Urbanisme, de no fer res. I no ho farà. O sigui, l'Ajuntament, si té la voluntat de fer una cosa, la fa. I jo vaig estar, quan s'estava negociant, i es va fer un pas important amb Bon Capó, però no era el pas definitiu. Era un pas molt important, però no era el definitiu. No es pot sortir dient que som els salvadors o que som els salvadors de la costa sur de la Cala i que tinguéssim el bony de 290 apartaments de nova construcció a Roques Dorades i molts d'ells, o alguns d'ells, a menys de 100 metres de la mar. Això al segle XXI això no es pot permetre i l'Ajuntament és fort. Estava parlant del pla de protecció i estava parlant de tripartit. Jo crec que doncs, es pot parlar de tripartit o es pot parlar de la Generalitat.
Bueno, quan va canviar el govern de la Generalitat?
Jo el que li diré és que l'Ajuntament pot ser fort quan pren una decisió ferma i lo que no pot ser i amb lo que l'alcalde i l'equip de govern vol, l'Ajuntament és fort i amb lo que no és fort. Jo crec que lo que s'ha fet des de la Generalitat, des d'Urbanisme, és escoltar a l'Ajuntament i jo li puc ben assegurar doncs, de que un Ajuntament és molt fort, té molta força per a poder doncs, decantar unes polítiques d'una manera o d'una altra. De totes formes, el que sí que també ha prevalgut és doncs, intentar conservar s'ha arribat fins a un cert punt i este punt que s'ha arribat doncs, és el que veurem. I això doncs, l'equip de govern actual i l'alcalde al seu capdavant ha d'assumir la responsabilitat de veure com amb el seu govern, amb el seu període de govern de majoria absoluta de Convergència i Unió, veurem com se construeixen estos 290 habitatges a Bon Capó i a Roques Dorades. I això no, per a molta gent...
200 a Roques Dorades i 14 d'ells a Bon Capó.
Bueno, ja ho he dit, Bon Capó i Roques Dorades. A molta gent no li semblarà una cosa dolenta. Hi ha part de gent a la qual jo hi formo part, penso que és una mala cosa, però vull dir que això no és una cosa... suposo que hi haurà bastanta gent que per això doncs, Convergència i Unió té més de 1.000 i escaig de vots a l'Ametlla de Mar, que li semblarà molt bé que doncs, se faci doncs, esta destrossa a Bon Capó i a la banda sur de Roques Dorades de l'hotel, no? Això és així.
Anem avançant. Aquest últim ple també es va tocar el tema de, del pas de l'edifici de la Cova Gran a domini públic. Un pas, sabem com anomenar-ho, si carrer, passeig, pas, que en els últims anys havia estat tancat i que s'havia produït un litigi important entre veïns i ajuntament perquè allò fos d'utilitat pública i no d'utilitat privada.
Sí.
En l'última sessió plenària també es va complir amb l'últim tràmit municipal abans de posar-ho en mans de Costes, perquè la intenció de l'Ajuntament és estirar, allargar, continuar amb el passeig marítim, entre cometes, existent. Vostès, Esquerra Republicana de Catalunya, entenc que no per un tema de que no volguessin que allò fos públic, sinó per uns pels motius que esperem que ens expliqui avui el programa, s'hi van oposar.
Sí, no, ens vam oposar perquè creiem que és una mala gestió de l'equip de govern. Pensem que és una... no ho entenem, no ho entenem. Ells diuen que a nosaltres es costa molt que ho entenguéssim, però la veritat és que la comissió informativa, que no era present l'alcalde, doncs suposo que tenia coses més importants que fer, doncs se'ns va explicar com era aquest procediment. Nosaltres estem, pensem que en aquell pas, doncs, pues, bueno, clar, que el volem recuperar pel municipi, i a més doncs, és un pas doncs, que està al costat de la costa i del passeig, i això doncs, és, i allí doncs, hi havia una porta, hi ha hagut un litigi, que si es tancava, que si sortia, hi ha una sèrie de magatzems als baixos, això una mica doncs, el que es coneix. No? Però nosaltres pensem que l'Ajuntament no pot baixar la guàrdia ni davant d'una comunitat de veïns ni davant de Costes. El que no pot ser és que si la comunitat de veïns no pot demostrar que aquells terrenys són seus i Costes no pot demostrar que aquells terrenys són seus, que l'Ajuntament hagi de dipositar 197.000 euros, molt més de 30 milions de les antigues pessetes, per a poder obrir una porta. Això no ho entenem. Pensem de que hi ha d'haver una mala gestió. I tant de bo, poguessin dir que ara que podem recuperar aquests diners. ¿Vale? O sigui que ha sigut gratuït. Tant de bo. Després nosaltres direm, com a oposició, reconeixerem que hauran fet una bona gestió. Però fins al moment no entenem que haguéssim de posar 197.000 euros de tots els caleros i les caleres de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar per a poder obrir una porta. No ho entenem. Perquè, a més, ho posem sense saber en qui ho paguem o en qui anirà destinat. Poden passar dues coses. Una, que no se sàpiga qui és el propietari o que no es demostri qui és el propietari d'aquells terrenys, o que se sàpiga. Si se sap i es pot demostrar que és de Costes o és de la comunitat de veïns, aquests senyors agafaran i vindran i recolliran els 197.000 euros. Nosaltres pensem que l'Ajuntament té prou força com per a poder fer que algo que no es pot demostrar, que ningú demostra qui és, pot ocupar-ho, que vagin ells als tribunals. Això no hi ha problema, però pensem doncs, que 197.000 euros no és un bon negoci per l'Ajuntament, no és un bon negoci per la gent de la Cala, per poder obrir una porta, amb tot el respecte del món. Pensem que hi ha altres mitjans per a poder fer-ho. I et dic, per Esquerra és important que es pugui recuperar aquest espai, per tot el que ha passat, i també doncs, per tal com és en aquella zona, que jo crec que és una zona important per a poder seguir el passeig, però també doncs, pensem doncs, de que el que fem és, entre cometes, doncs, denunciar que no és la millor manera per a poder recuperar aquest espai.
Vostès van ser l'únic grup que van votar en contra.
Sí, i?
No, vull dir el fet de que comentava de que quan se'ls va explicar no se'ls va explicar bé.
Bueno, nosaltres el que hem entès, i a més ho hem parlat amb intervenció, és el que li he explicat, que estos 197.000 euros no es podran tocar, no podran invertir-se en altres necessitats, i estos...
que es deixaran allà, sí, fins que hi hagi algú que...
Clar, i això vol dir que deixem de poder invertir en qualsevol altre... Hi ha moltes necessitats. El poble té moltes necessitats, moltíssimes. Hi ha molta gent que té moltes necessitats i hi ha molts de problemes per a que haguéssim de destinar 197.000 euros per a obrir una porta. Des d'Esquerra és la nostra humil opinió. Repeteixo, estem a favor en que s'ha de recuperar aquell espai, però pensem que l'Ajuntament, davant de la no demostració de propietat per part de Costes ni per part de la comunitat de vins, hauria de ser suficientment capaç per a poder actuar d'ofici i poder obrir aquella porta. Que si resulta que no demostren la titularitat de què mos serveix l'Ajuntament. Això és el que no estem d'acord.
Més coses. No en l'últim ple, però sí en l'anterior, es va aprovar també la construcció d'un local social a Escales.
Sí, nosaltres ho tenim clar.
Vostès van qualificar l'acte
d'electoralista. Bueno, pensem doncs, de que hi ha moltes entitats, hi ha moltes associacions que van pululant por ahí, buscant locals i mirant a veure on se poden reunir, i pues, al final sempre acabes, home, pues, tens els baixos de l'Ajuntament i tal. Nosaltres pensem de que això acabarà sent un local per a les associacions de veïns de les Tres Cales, que mereixen tot el respecte, però pensem doncs, de que no és una prioritat. I això doncs, en un moment de bonança econòmica, doncs, nosaltres donaríem tot el suport, però avui no és una prioritat. Invertir 240.000 euros en un local a les Tres Cales, avui, quan hi ha tants de problemes, doncs nosaltres el que vam dir és que pensàvem de que per Esquerra hi ha altres prioritats. I a més, pensem doncs, de que són prioritats que són necessàries d'encarar. Estem parlant de la gent que no té feina. I estem parlant de que podríem utilitzar aquests diners en fer qualsevol iniciativa que pogués pues, emprenedora, no l'estil clàssic que ha aquest equip de govern té de lluitar contra l'atur, que és engrossir, fer més gran doncs, la nòmina de treballadors de l'Ajuntament, de l'empresa més gran del poble de la Cala, que per cert, doncs, amb els números que tenim i amb el que ens pot vindre, pensem doncs, que no és una empresa de futur. Avui mateix, si haguéssim de parlar d'empreses, no podem anar a engrandir més aquest número de gent que està treballant a l'Ajuntament. I nosaltres pensàvem que amb aquests 240.000 euros, per exemple, doncs se podria fer alguna iniciativa novedosa, de dir, ei, pues anem a buscar alguna manera de poder donar sortida a aquests diners. Això pensem que són prioritats. Prioritats són, per exemple, doncs, per què no, doncs, estem parlant de que la residència d'avis on està? Un centre cívic, fa falta un centre cívic, un centre de dia, tot això on està? Jo em penso que això és prioritari. I l'altre, pues, també, que ho vam nomenar-ho, i bueno, jo crec que hi ha un fonament amb tot això. Pensem doncs, de que Tres Cales doncs, fer un local d'aquestes condicions, pues, bueno, per què no? Doncs, estem parlant de que bàsicament el que s'està donant més és pues, més força a les urbanitzacions. I aquest pla general que abans parlàvem pues, també està encarat d'aquesta manera. I anem, pues, anem en una direcció molt clara, i és que cada vegada les urbanitzacions tindran molta més força. I si mires com està el pla general, veus que hi ha una sèrie d'equipaments o de zones d'equipaments, hi ha una sèrie d'accions que es podrien fer, que si es volgués fer un local social a Tres Cales, doncs podria ben bé sortir alguna d'aquestes operacions que es podran fer a tres cales segona fase. I realment doncs, no destinar estos diners que a més doncs, venen del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya, cosa que l'equip de govern se n'encarrega a dir de que des de la Generalitat doncs no es donen diners i no hi ha ajuts i el que sigui. Jo el que vull recordar és que mai de la vida s'havien donat tants de diners al poble de la Cala des de la Generalitat, des d'estos 7 anys de governs d'esquerres, mai de la vida, mai de la vida. I encara a vegades ens hem de sentir de que aquest equip, de que el govern de la Generalitat és un govern sectari. Mai de la vida s'havien donat tants de diners. Ara, per dir dos xifres, només amb estos plans únics d'obres i serveis de Catalunya, el que surt de governació, estem parlant de dos dades, que les tinc al davant, del 2004 al 2007, 545.000 euros, i del 2008 al 2012, 723.000 euros. Però és que en època convergent, del 2000 al 2003, quan governava la Generalitat, l'Ametlla de Mar rebia 160.000 euros. O sigui, jo penso que això sí que és ser sectari i és ser poc just, perquè malauradament estos números estan, no? I una cosa és el que es faiga dir i l'altra cosa és la realitat.
Vostès van dir que era la primera pedra de l'Ajuntament de Tres Cales.
Nosaltres vam dir de que i va lligat amb això que li he comentat del Pla General. Este Pla General, si recordeu, quan abans de tirar això endavant se va parlar de Tres Cales segona fase, el primer que vam fer a Esquerra va ser, estàvem governant, va ser dir que no i que no estàvem govern, que no estàvem d'acord, i això ens va comportar una greu crisi de govern que després vam veure que era imparable, perquè no, si no ho aprovàvem nosaltres, això tirava endavant amb com de fet va tirar endavant amb la seva aprovació provisional amb el Partit Popular, i després això ha sigut imparable. O sigui, la voluntat de donar pes al sector nord d'urbanitzacions de lo que és el municipi, de lo que és el terme municipal de la Cala, doncs això és imparable, i això ho va començar Convergència i Unió i el Partit Popular, i això ha sigut una força implacable que s'ha donat a la zona nord. Jo penso que deslocalitzar el centre neuràlgic de lo que és el casc urbà de la Cala, això penso que és un error. I no hi ha res en contra de les persones, ni molt menys. Estem parlant de que perquè Caleros és igual el que viu a l'Àlia que el que viu a la Plaça Nova, com el que viu a Tres Cales, com el que viu a Calafat. Però estem parlant dels centres i de què es tracta, de què és el casc urbà. I amb això, amb este Pla General, també és una de les desgràcies que han fet, no? Que hem ajudat a que aquesta dificultat que hi havia amb tal com és el terme municipal de l'Ametlla de Mar, amb la seva gènesi urbanística, o sigui, tal com està, és molt complicat, encara li hem donat molta més força a les urbanitzacions del nord. Només cal que miri un mapa del terme municipal de l'Ametlla de Mar i veurà en metres quadrats o en hectàrees la importància urbanística que té les zones del nord del terme municipal de l'Ametlla de Mar, Tres Cales, segona fase, Sant Jordi, Calafat, i veurà de la importància de lo que hi ha. I això, doncs, és lògic. Al cap d'un temps, això no és cap sentència, això és una realitat, lo que estem dient. Al cap d'un temps, quan hi haurà una massa crítica habitant aquella zona del nord, de lo que són les urbanitzacions, reclamaran escoles, serveis sanitaris i una sèrie de serveis doncs, que han d'anar, doncs tindran tota la raó de poder reclamar-ho, i a més tindran tot el dret a poder-ho tindre. I això fa, home, això fa por. Home, no és que faci por, però no és el projecte, o no era el projecte d'Esquerra Republicana de Catalunya. El projecte d'Esquerra Republicana de Catalunya n'era un altre. I doncs, el Pla General doncs, ajuda amb això. Que diguéssim que el local social de Tres Cales doncs, pot ajudar. Veiem, Doncs sí, si pot ajudar, penso que és bo que ens serveix a tot arreu, però sobretot anàvem en una direcció, i era que pensàvem de que gastar 40 milions de pessetes, 240.000 euros a les alçades que estem, amb la crisi de cavall que s'està patint, amb tots els problemes i amb totes les obres que s'han de finalitzar, i moltes de les que ja tenim finalitzades encara no les hem començat a pagar, i el que ens vindrà, pensem doncs, que és una greu irresponsabilitat.
Anem avançant. A primers d'estiu s'inaugurava l'aparcament soterrani i també es posava en marxa un pla de mobilitat, tot plegat amb crítiques per la... cap al finançament d'aquest aparcament. Tot plegat, després de l'estiu, veient la utilitat tant del pla de mobilitat com de l'aparcament, quina és l'opinió d'Esquerra Republicana de Catalunya?
Bueno, doncs l'opinió és de que tenim un gran aparcament, però pensem doncs, que dona el servei quan lo dona a nivell temporal, i al final veiem també que lo dona per a qui el dona. O sigui, la gent del poble pues, serà complicat que li haguéssim de fer pagar un euro i mig l'hora per a poder aparcar. Serà complicat. Estem parlant de que s'ha de buscar la manera de poder reaprofitar aquest aparcament, perquè és cert que juliol i agost doncs, és un... va molt bé i és un pulmó doncs, al centre del poble per la gent de fora i tal, però aquest sistema doncs, és molt complicat al veure de que moltes vegades la gent del poble pues, té dificultats per aparcar. I a partir d'aquí pues, bueno, mos hem de plantejar si de forma valenta el que estem fent és dient-los a la gent del poble, xiquets, heu de, senyors i senyores, s'ha de pagar per aparcar al vostre poble, i això no és una millora, això és un empitjorament, o realment s'ha de buscar la manera de que la gent del poble pugui millorar amb benestar i també doncs, amb no pagar i pagar i pagar i pagar, sinó que el que representaria o el que hauria de representar aquest aparcament és que realment poguéssim donar un servei sobretot a la gent que ens visita.
En tot cas, no hi veu, mentre sigui pagant, no hi veu utilitat.
Sí, sí, el que passa que jo crec que s'han de buscar fórmules per a que la gent del poble pugui trobar-se doncs, còmoda i millorar. O sigui, a la gent del poble que no ha pagat per aparcar, que ara tu li digues el nostre doncs, equip de govern a partir d'ara us diu que a partir d'ara pagareu per aparcar, pues no és solució. Què li estic dient? Pues li estic dient que s'ha de buscar fórmules, perquè ara mateix jo puc anar de vacances a l'Ametlla de Mar, soc d'un andorrà que vinc, saludo si hi ha algun andorrà que mos escolta, era per dir algo, vinc de vacances a l'Ametlla de Mar i agafo i estiré l'agost i miraré de trobar un aparcament pel poble que sigui sense pagar, posaré el freno de mà i estirar un mes el cotxe aparcat en un carrer qualsevol.
Però això no pot evitar ni aquí ni a qualsevol, això, ni a això, cap poble
això
del pot, món.
Això no és evitar, això es pot regular. I el que està clar és que hi han solucions per a que els habitants, els caleros i les caleres, que no ens oblidéssim que és qui ens donen la confiança per a governar aquest poble, puguin trobar una millora, no un empitjorament. I es pot regular. No és evitar o no evitar, no hem d'evitar res, hem de regular.
A veure, ho dic pel fet de que abans d'aquest aparcament tampoc se podia aparcar, es va dir, es va aparcar un estiu,
sí,
un any.
Sí, però jo el que estic dient és que s'ha de buscar solucions per a millorar, no per a empitjorar. O sigui, si jo resulta que l'única solució com a calero a l'agost és anar a aparcar pagant, doncs jo no sé si milloro o no, o tinc una millora o no. Vale? Jo no ho sé, però jo estic segur que amb tants de plans de mobilitat i tanta cosa que s'està estudiant, ha d'haver la manera de que el poble de la Cala, el conductor, el xòfer de la Cala, estigui content i satisfet de que s'està fent una bona feina a nivell d'aparcaments. Avui en dia, la sensació que hi ha és que no hi ha una satisfacció. Estem parlant de juliol i agost. Tothom sabem doncs, que ara a l'hivern doncs, això no és tan problema. o de cara a la tardor o de cara a l'hivern, però el que sí que està clar és que busquem una solució en un problema de que no teníem aparcament. A partir d'aquí, pues bueno, nosaltres pensem de que no s'ha buscat o no s'ha trobat la millor solució. S'ha trobat una part de la solució, però no és la millor solució que el juliol i l'agost el calero o la calera que conduïs pugui aparcar, però pagant. Hem anat a menys, hem anat a pitjor, no hem anat a millor. Jo crec que tenim una eina important, que és el pàrquing, però s'ha de saber buscar la manera de que es pugui gestionar i que pugui contribuir al benestar econòmic i també doncs, al benestar en general de la gent de la Cala.
Més coses. També a primers d'estiu, bueno, tot i que no va començar a funcionar pròpiament dit fins a la primera o segona setmana de juliol, se va posar en marxa el complex esportiu amb la piscina coberta.
Bé, doncs és una gran instal·lació, doncs, una gran instal·lació. Vaig tindre doncs, l'honor de poder inaugurar i també doncs, com a delegat d'esports, i a partir d'aquí doncs, bueno, és una instal·lació, ja ho vam dir-ho, doncs, de les més importants a nivell doncs, de què oferix, doncs, d'instal·lacions de serveis, de tot. Però com a regidor doncs, tinc la meva opinió en què també es poden millorar moltes coses. O sigui, avui, encara avui, podem dir anàvem a fer una piscina per a tota la gent de la Cala, anàvem a fer una piscina per a una part de gent de la Cala. Avui és una realitat, de dir, la Cala no havia tingut mai piscina pública, però avui sembla ser com si encara no la tingui tampoc, la piscina pública. A partir d'aquí, jo crec que s'ha fet una gran obra, no s'ha mirat en pressupostos, no s'ha mirat en despeses, és veritat, hi ha una gran obra, potser una de les més importants piscines com a complex de Terres de l'Ebre. Des de la Generalitat hi hem col·laborat, encara que se'ns digui que poc, hem col·laborat. Abans la Generalitat anterior no hi volia col·laborar, la Generalitat anterior era de Convergència i Unió, no hi volia col·laborar de cap manera, quan se'ls va demanar, nosaltres sí, nosaltres vam col·laborar ahir amb 100 milions de les antigues pessetes, i ben orgullosos que estem, i el que vull dir és que escoltes el poble i et planteges, fas, bueno, la Cala no ha tingut mai una piscina pública i no la té. I no la té perquè hi ha molta gent doncs, que les unitats familiars avui en dia doncs, són 3, 4 persones, pare, mare, fill, filla, i que pare, mare, fill, filla puguin anar a la piscina, doncs estem parlant de 100 euros al mes, estem parlant de 1.200 euros a l'any. És complicat, és complicat. S'ha de buscar la manera de que hi pugui anar tothom a disfrutar d'aquesta piscina, i és complicat perquè doncs, estem en una situació doncs, complicada, de crisi, però jo crec que un dels reptes d'aquest equip de govern i de qualsevol altre que vingui en un futur és que aquesta instal·lació que s'ha fet de gran nivell pugui ser una instal·lació que pugui disfrutar tothom, no només aquelles o aquells que poden disposar d'unes rentes predeterminades. Tot i tenint en compte que puc estar d'acord en que, doncs, bueno, que són estar dins dels preus lògics, tot, però la veritat és esta. O sigui, la Ametlla de Mar mai ha tingut una piscina pública. A partir d'aquí doncs, s'han de buscar fórmules per a poder millorar tot això. Ja et dic, tenim una gran instal·lació, però el que sí que està clar és que doncs, s'ha de mirar a veure com se pot millorar amb la gestió.
També es va encetar el 2 de juny un nou sistema de recollida en contenidors soterrats. Bueno, hem tingut possiblement l'estiu com a prova de foc. Com ho ha vist també?
Bueno, bé, amb satisfacció, perquè l'Ametlla de Mar hem sigut un dels últims pobles en assumir el sistema de recollida, i és preocupant quan quan el president dels residus del Baix Ebre és el que tenim d'alcalde avui, que és el senyor Andreu Martí, no? Llavors doncs és preocupant, i és preocupant també que ell com a president dels residus del Baix Ebre doncs sigui un dels pobles que tinguem més dificultats en poder pagar les mensualitats que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar té que pagar com a component de residus del Baix Ebre. Això doncs són dificultats que jo crec que no és bonic que el que ha de fer pagar a tots els altres pobles del Baix Ebre resulta que doncs és una molt mala imatge com a Caleros que està donant al Baix Ebre. Llavors content perquè ja et dic que ja era hora que l'Ametlla de Mar doncs tirés endavant amb la recollida selectiva, ha sigut un dels últims pobles en entrar-hi, i molt contents sobretot perquè és una de les apostes que s'ha fet des del govern de la Generalitat, i a més doncs que això doncs ha anat començant pel Montsià, després al Baix Ebre, i ara pues bueno, ja podem tindre doncs lo nostre poble, no? Hi havia una sèrie de dades, vull dir, fa 7, 8 una sèrie d'anys on estàvem parlant del 15% de la recollida selectiva. Avui a Terres de l'Ebre estem parlant de que on anem al 47%. O sigui, això és un èxit i és un canvi de tendència doncs importantíssim, que doncs jo crec que d'això hem d'estar tots molt orgullosos.
En aquests primers 3 mesos les xifres arriben al 45% ja la població.
Sí, sí, està...
Són xifres que estan molt pròximes a la mitja, tot i que acabem de començar.
Mm-hmm. Per això et dic que hem d'estar molt orgullosos. També, doncs, és això, no? Degut, doncs, a diversos motius, jo crec que és a la responsabilitat o a la poca responsabilitat del nostre alcalde, doncs hem sigut un dels últims pobles en fer-ho. O sigui, això també pot ser, ha fet doncs, que haguéssim tingut més temps en conscienciar-nos, no? Però jo crec que mai és tard per a poder doncs, entrar en la normalitat també i amb doncs, la modernitat. No? Avui doncs, cada vegada més doncs, som conscients de que doncs, són canvis que porten dificultats, però al final doncs, veus que és el que realment dona resultats.
Anem a canviar de tema. El 12 d'octubre hi ha convocada una consulta popular per la independència, convocada per la plataforma La Cala Decidim. Uh-huh. Posicionament d'Esquerra Republicana de Catalunya al respecte.
Sí. Bé, nosaltres doncs, contentíssims en què es pugui fer aquesta pregunta. Vam ser qui vam entrar la moció fa temps, ja fa més d'un any, per a que l'Ajuntament recolzés qualsevol entitat que entrés una actuació d'esta manera en respecte doncs, a fer una consulta, i això vol dir doncs, que estem a mitjan del camí. Jo crec que també és important el resultat i la participació que hi haiga, però bé, estem molt satisfets de tal com va tot, de tal com està responent la gent, i el que hem de fer doncs, és animar a la gent a que hi participi. És una festa de la llibertat, és una festa de la democràcia, i jo diria doncs, bueno, des d'Esquerra està clar que entendreu de que nosaltres farem campanya pel sí. Pensem doncs, que és l'oportunitat.
Ja l'anava a dir que hem vist ja cartells d'Esquerra sí. Republicana promocionant el vot, no?
Sí, de fet, estos dies anirem apegant doncs, i fent propaganda, i em sembla que Convergència i Unió va decidir que no diria amb claretat en cartells doncs, si què en pensa de tot això, però sí que ho fa els més joves, la JNC em sembla, però bé, doncs, cada partit doncs, decideix què fer de tot això. El que sí que està clar és que els partits polítics hi donem suport a partir d'aquí, no tots, però nosaltres ho tenim clar, hem de donar suport a aquesta iniciativa, que és una iniciativa popular, una iniciativa que surt de la ciutadania i que, tal com hem dit, doncs, recolzaríem, perquè és tal com dia, no? Nosaltres estem convençuts de que és un, és una festa de la democràcia i hem de dir allò que pensem. És històric que aquí a la Cala mai de la vida haguéssim pogut opinar i anar a votar sobre si volem o no que el nostre país sigui un país normal, no, ni més ni menys que els altres, un país normal dins d'Europa, i això doncs és una cosa que creiem doncs, que és molt bonic que es pugui expressar. Per a aquells que són més escèptics, o sigui, jo, la meva opinió és que tots som grandets i sabem que si el dia 12 surt que sí, el dia 13 no tindrem la independència, això vindrà per altres camins, però el que sí que voldria dir és animar la gent que participés, perquè a part és un vot de dir ja n'hi ha prou, és un vot de dir estem emprenyats, és un vot de dir el que heu fet amb l'Estatut, el que heu fet amb la voluntat del poble català, no hi ha dret, el que esteu fent amb les inversions que l'Estat espanyol fa a les nostres Terres de l'Ebre o que fa al nostre poble o que fa al nostre país, no tenen vergonya. O sigui, és un vot de protesta, és un vot d'emprenyament i és un vot que crec que és de donar l'alerta, sobretot per a aquells que no siguin independentistes, que pensin que és un vot de dir compte, perquè aquella gent estan dolguts, perquè d'una altra manera la veritat és que no aniria així, però la veritat és que tenim l'oportunitat de poder dir el que pensem, no? I molts i cada vegada més pensem de que el poble català necessita ser lliure i poder caminar sol i decidir sobre ell mateix.
Jo, si li sembla, li recordaré els posicionaments dels partits polítics, almenys que han passat per aquest programa. El Partit Popular va dir que tenia discrepàncies amb la consulta. Evidentment que no es va oposar, va comentar en el moment que es va votar la moció que vostè comentava a l'Ajuntament, però que no li sembla coherent que es vulga homologar una consulta com la que es fa aquí amb un referèndum oficial i legal, donat que aquí pues, vota gent que, bueno, pues, que està al cens, voten menors d'edat, gent que no té la nacionalitat, se vota a les 3 del matí, es vota a qualsevol hora, volguen homologar un vot pel correu. Això per una banda. Per l'altra, tot i que també va dir que es dona, igual que havien donat suport a que es pogués fer aquesta consulta, que també el donarien en el seu moment a qualsevol altra consulta que entrés a l'Ajuntament.
Que inclús parlés del contrari, això va dir-ho a la ràdio i va dir-ho al ple. Però bueno, estem parlant del Partit Popular.
El Partit Popular, sí. I el Partit Socialista, per l'altra banda, va manifestar que també havia votat a favor de que es fes la consulta. Inclús algun membre del Partit Socialista estava dins de la plataforma en la que la decideix, però que tenien l'acord dividit, donat que tothom sabia que estaven per l'opció federalista,
sí.
I que advertien una mica que l'objectiu final,
sí,
tot i la por que podia produir pues, el que s'havia produït en altres territoris, era assumir els màxims de vots per la independència.
Jo penso que és un error municipalitzar políticament, parlant, municipalitzar la consulta. O sigui, jo crec que hi ha un càlcul per part dels partits polítics que crec que no ha de ser, no? I aquí és la crida que jo faig a nivell de la ciutadania. O sigui, la ciutadania hauria de donar un clar exemple de participació als partits polítics. Els partits polítics que no estan d'acord o que no els agrada la pregunta estan intentant ignorar tot el que està fent esta part de la ciutadania, que és important. O sigui, esta part de la ciutadania s'ha de tenir molt de respecte, perquè és la part de la ciutadania que molts van votar l'Estatut, un Estatut que els hi han tornat desfigurat i que, a més, és una cosa tan recent, però és tan recent i sembla que s'hagi volgut tapar i que no me'n recordéssim. Però fa res que el Constitucional mos ho va enviar, això. Jo crec que aquí el que es vol és posar una cortina de fum i moltes vegades tapar tot això. I el que és penós és que es volia portar cap al cap al, o sigui, municipalitzar, ho dic en el sentit de portar cap a los que són els interessos electorals de les municipals, que estan aquí, estan al maig. Jo crec que això és una pena, hem d'anar molt, molt en compte. És una consulta, és una consulta, és un, és per és molt sa que la gent pugui dir el que en pensa, i entenc que si realment no estan d'acord, que vagin i que votin, que no, però que votin. Jo crec que és un respecte a una iniciativa que surt de la ciutadania i que a partir d'aquí, pues, bueno, els partits polítics jo crec que han de donar suport, no, que facin campanya, que expliquen lo per què. Aquesta és una mica la... el que reclamem des d'Esquerra. No? Nosaltres des d'Esquerra, pues, intentarem explicar per què pensem de que s'ha de votar que sí i que ja n'hi ha prou i que hem de fer un pas. I aquest pas, doncs, avui és fer aquesta consulta com, tants, com a tants i tants de pobles s'ha fet. Estem parlant de que s'ha fet a moltíssims pobles. Estem parlant de centenars i centenars de municipis de Catalunya que s'ha fet aquesta consulta. No deu ser tan estrany que poguéssim fer-la aquí a la Cala. No hem de tindre por de preguntar al segle XXI què en pensem. És molt bonic preguntar a la gent què vol fer, què vol ser de gran quan, en respecte al seu país. I em sembla que això és una cosa que hem de cuidar. I ja et dic que el dia 12, doncs, anirem a votar. Des d'Esquerra col·laborarem amb la campanya que s'està organitzant des de la plataforma La Cala Decideix. El dia 7 d'octubre ve el Joan Tardà a participar d'una taula redona on hi haurà més, hi haurà un altre diputat de Convergència i Unió, hi haurà, doncs, un portaveu de la plataforma Catalunya Decidim.cat, hi haurà membres de la, com Joan Rebull, que intervindran i explicaran, doncs, lo per què. Ho farem a la sala el dia 7 a les 8. I també, doncs, ara, el més recent que, o el més proper que tenim, és que divendres al Casal dels Avis, i aquí, doncs, ja aprofito per comentar-ho, que la gent de la Cala Decidix anirà a explicar lo per què a les lo per què, doncs, d'esta consulta, i a explicar, doncs, com se pot votar, què s'ha de fer i tot això als avis, i serà a les 5 de la tarda al Casal dels Avis lo divendres, aquest divendres.
Una mica per acabar, què espera que surti i què seria satisfactori per a Esquerra Republicana?
Mira,
participació,
no,
suport...
Per a Esquerra Republicana ja és satisfactori que poguéssim fer aquesta pregunta, que s'hagi pogut organitzar esta consulta per a Esquerra Republicana, ja és molt satisfactori. A partir d'aquí, el resultat, la veritat és que, doncs, sí que és important, però pensem, doncs, de que es pugui... que la gent tingui l'oportunitat de poder anar a expressar la seva opinió, això és important. ¿Vale? L'altre pas ja no s'ha de fer a nivell municipal, l'altre pas important s'ha de fer a nivell de Generalitat i a nivell de govern del país. I això, doncs, tindrem l'oportunitat d'aquí, bueno, 28 de novembre hi haurà les eleccions, i ara ja s'obrirà tota una campanya electoral on els partits polítics explicaran les seues propostes de lo que és de què volen que sigui el futur del nostre país. Però lo important de veritat per a Esquerra Republicana aquí a la Cala és que és històric, i per això estem molt contents de que es pugui organitzar una consulta per la independència de Catalunya a l'Ametlla de Mar. I a més a més, doncs, amb un dia festiu com és el dia 12 d'octubre, que és un dimarts, on, doncs, pensem, doncs, de que la Cala pot ser, per una cosa bona, perquè penso que és una cosa bona, el centre d'informació de tot un país. Tot un país pensa que serà l'únic poble que en aquella data, el 12 d'octubre, doncs, celebra aquesta consulta per la independència. I em sembla que hem de treure profit de poder donar un exemple de democràcia, un exemple de participació i un exemple, doncs, de saber fer les coses i de saber estar que tenim els caleros i les caleres.
Molt bé, regidor, moltíssimes gràcies. Ens retrobarem en la pròxima ocasió que Esquerra Republicana de Catalunya participi en aquest programa.
Moltes gràcies.
Parlem-ne, el programa on es parla de política i de l'àmbit municipal a la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, tertúlia amb els representants dels partits polítics amb representació municipal al ple. Els dimecres, a les 8 del vespre i a la Cala RTV, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I en diferit, a les 10 de la nit, els dijous a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia. També a internet, a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.